d'entrada, la gent dirà, home, Cruyff, 3-4-3, el Barça va jugar 3-4-3 aquell dia?
No. Però deixa'm dir una cosa, que això és com si vas a... Avui et deia, això és com si has acabat, diríem que tota la, la carrera de, que vulguis i tornes a, al primer dia de classe. Clar, diríem que només hi ha els fonaments. Tot el que has anat aprenent ho has de desaprendre per tornar al partit, no? I això fa que, clar, mirat amb els ulls d'avui, tot plegat tingui... sigui una mica trampós, també.
És a dir, no seria un partit per emmarcar d'aquell Barça del Dream Team.
No.
No seria el que sí que va ser pel Barça de Guardiola a la final del 2011, que aquell dia...
Sí, però saps què passa? Que jo hauria de... Clar, està fora de context. T'hauria de veure exactament, dintre d'aquell context, veure uns quants partits per veure... Si a banda que fos un mal partit des del punt de vista de l'execució, érem en aquell moment de fonaments. Vull dir, allò no havia crescut, allò no havia evolucionat. No sé si m'explico. O sigui, el partit està aïllat d'aquell context. I ara m'agradaria poder-ho completar.
Entrem al
el primer
partit.
Que he de dir és que el Barça és millor que la Sampdoria. Que el Barça hauria d'haver guanyat el partit als 90 minuts, sobretot a la segona part. I que la pròrroga només hi ha el Barça. Perquè, clar...
Si la Sampdoria la pròrroga no posa el clapó al cos.
No, la Sampdoria la pròrroga està fosa.
Per on comencem? Comencem amb les alineacions. Vaja, l'alineació del Barça, que més o menys la gent la recorda, però tothom els ubicaríem a tots ben ubicats?
A mi m'ha sorprès la defensa, sí.
Perquè recordem, mira, atenció, perquè a més avui estrenem un sistema que tindrem alineació aquí sobre la taula. Ricard, que mada, eh?
Que bé.
Ja veuràs, ara la gent de la tele fliparà i els de la ràdio ja us farem una foto. Perquè, recordem, Zubizarreta... La porteria, aquí no hi ha cap dubte.
Aquí no hi ha cap dubte.
Defensa. Sí. Nando Koeman, Ferrer, Juan Carlos. Diries, home, però Ferrer aniria més cap aquí,
bé, ara ho
cap a la dreta. Eusebio Guardiola, Vaquero. Mm. I els tres de dalt, amb la sorpresa de Julio Salinas, Stoichkov i Laudrup.
Julio Salinas, Laudrup de fals 9 i Stoichkov a l'esquerra.
Juan Carlos era l'altre a l'esquerra.
Sí, dic que...
I Ferrer en teoria era el dret.
Que no? Quan he vist Ferrer de centre a l'esquerra, m'ha sorprès. És veritat que hi ha parts del partit que juga a centre a l'esquerra i hi ha parts del partit que juga a lateral dret i permuta la posició amb Nando. Però aquí hi ha la primera clau del partit i el que demostra que són les arrels. Avui el futbol té molts més matisos dels que tenia aleshores. Cruyff va ensenyar el Barça a atacar, a jugar des de la pilota. No es va esforçar mai en explicar-li al Barça com havia de defensar, sinó que simplement recorria a la fórmula més primitiva i més simple, i és un marca a un.
Cadascú a un.
Per tant, fa el que fa el bielcisme i Berizzo farà demà a Balaïdos, que és només l'única corrent que conec jo ara actual que manté l'home a home. Però el Barça ho feia, eh? El Barça feia l'home a home. Per això, Ferrer i Nando, doncs mira com comença el partit. Aquest és el Xavi Ferrer, que havia de ser el lateral dret. És el central esquerre. Per què? Perquè van sortir al camp amb Ferrer pendent de Mancini i Nando pendent de Viali. Depenent d'on anava Mancini o Viali, Ferrer era lateral esquerre o central.
És a dir, així comença.
El Barça comença amb Nando, Koeman, Ferrer, Juan Carlos i Guardiola. Koeman era l'home lliure i Nando, Ferrer i Juan Carlos defensaven a Viali, Mancini i Lombardo. Avui he sentit, per cert, ara al Tot Costa, després t'ho explico, que Juan Carlos havia de marcar Viali, però allà van improvisar perquè no, a l'scouting no funcionava aleshores. Duels directes, 6 duels directes, els 3 del mig camp, Guardiola, Catanec, Vaquero, Toninho Cereso i Eusebio Bonetti, i al darrere els que hem dit. Per tant, cada jugador marcava un. Que això que complicava molt la vida des de l'atac posicional, perquè a Guardiola el veies a la dreta, el veies a l'esquerra, a Vaquero el veies a la dreta, el veies a l'esquerra. Era molt difícil dir com jugava el Barça. Quan tenien pilota s'ordenava una miqueta més, però des del punt de vista defensiu els hi costava, perquè...
Sí, era una mica desgavell?
No.
No?
No, era,
era
un caos ordenat. O sigui, tothom sabia que tenia un duel directe. A Cruyff l'havíem sentit moltes vegades dir... Qui guanya els duels directes guanya el partit. Clar, era el seu raonament més bàsic i més simple. És veritat. Si tu planteges 11 duels directes, si guanyes els duels directes, guanyes el partit.
I el Barça va guanyar els duels directes aquí?
Bé, els va guanyar potser no tots, però en va guanyar molts.
En va guanyar més que la Sampdoria.
I per això el Cruyff no s'esforçava en treballar, diríem, una sistemàtica defensiva, perquè des de partir d'aquí era tu contra mi, i a partir de tenir la pilota, l'equip es distribuïa. Però què passava? Com em va dir un dia Guardiola. Jo, el Barça de Guardiola, em va dir, hagués estat el millor. perquè hagués estat tot posicional, però jo amb Cruyff havia d'anar de banda a banda perseguint mitges puntes. Clar, quan recuperava la pilota havia de tornar al mig, però potser estava a la dreta, a l'esquerra, i jo no tenia un físic per comportar-me així. Per tant, clar, el primer que et salta a la vista és veure que això, que el Xavi Ferrer s'entra a l'esquerra, que Nando és lateral dret, que al mig camp et costa ubicar-lo, que l'Audrup cau on vol perquè és el fals nou.
Això t'ha sorprès, eh? No ho recordaves així.
Ho sabia, perquè ho havia refrescat, però m'ha sorprès. Per què? Perquè, a més, la Sampdoria també feia marcatges individuals. Aleshores, com que tothom feia marcatges individuals, només hi havia dos homes lliures, un lliure pel Barça i un lliure per la Sampdoria. I l'home lliure, ara mateix, al futbol, existeix, però no sempre és el mateix, perquè les defenses són zonals, i l'home lliure, una de les idees del Barça és detectar sempre on té l'home lliure. Allà tothom sabia qui era l'home lliure.
Qui era l'home lliure?
Que era Ronald Koeman. La Sampdoria tenia l'Anna, que era com si un defensa, i el Barça tenia Koeman. Clar, això marcava ja la filosofia i la idea i el pla, i és el que Cruyff va transformar el Barça. Voler tenir sempre la pilota, voler atacar amb Koeman, el Barça atacava, la Sampdoria amb l'Anna defensava. Perquè, clar, la Sampdoria sí que canviava una pilota cada cop que tenia la pilota i els davanters s'havien d'espavilar. Després parlarem de Boskov, però jo et dic que a aquest equip li podies haver tret més suc. Clar, el 2017. Una cosa que m'ha sorprès també de l'home lliure és que jo no recordava la dependència que tenia el Barça de Koeman en pilota. És que, clar, com que tothom tenia una parella de ball, sempre l'home lliure era Koeman.
Sí, per tant, tot començava amb ell.
O començava i acabava, perquè ell sortia des de l'esquerra, des de la dreta. Quan un jugador mirava, qui no hi havia marcat, si tot eren marcatges individuals? Koeman. I Koeman decidia. En aquest partit, m'ha sorprès que a la primera part hi ha ben bé 7 o 8 passades llargues de Koeman. Canvis d'orientació, pilotes profundes de defensa saltant totes les línies. És a dir, aquell toc del Barça, que en aquest partit, probablement perquè la Sampdoria defensava individual, com li passa al Barça quan juga contra el Celta,
escolta,
que se sent desfigurat.
Tirem llarg.
Clar, bé, tirem llarg. O dribles, que driblava Laudrup i Stoichkov, no driblava Guardiola, no driblava Vaquero, no driblava Eusebio, no driblava el Xavi Ferrer, no driblava Nando, no driblava Juan Carlos. Bueno, Salinas encara, però rebia d'esquena, és un davanter. Fixa't aquí, a la segona part. Què passa? Que l'home lliure, el Barça comença a obrir el partit i l'home lliure ja no juga de central. L'home lliure ja juga d'home lliure en atac.
O sigui, va acabar gairebé de mig centre.
Acaba en accions a la frontal. Mm. Per què? Perquè el Barça té necessitat d'anar pel partit, vol guanyar-lo, l'obre, i Koeman ja no ve des de tant al darrere amb passades llargues, sinó que participa més al mig camp, s'ofereix, arriba a zones d'atac, fins al punt que l'oportunitat més clara del partit que té la Sampdoria ve perquè Koeman no ha tornat. A Koeman l'atrapa enmig de la tornada, i la Sampdoria té la rematada de Viali.
Que surt fregant el pau.
Perquè Koeman era lliure, però Koeman, com que estava participant en atac, en la tornada es queda a mig camí. I quan Guardiola toca la pilota cap enrere, la Sampdoria es troba amb 2-2. Aquí hi ha un altre truc que no el podem explicar, que és que Viali estava lesionat, i com que estava lesionat, el Barça havia perdut la marca individual. I quan el deixen sortir, no té marca. I és l'acció del gol, de l'acció del rematada. Entens o no?
No.
Sí, Viali es lesiona en l'acció anterior, se'n va a la banda. Aleshores, aquí li toca Viali, que era Nando, en aquell moment el perd de vista. Viali entra en el partit, Koeman no torna, hi ha el rebot, i Viali de cop i volta es troba davant de Subi, perquè no tenia el defensa.
Despista.
Per tant, la utilització de l'home lliure m'ha semblat, fins i tot et diria, que dependència. Jo recordava el Barça en pilota des de Guardiola, i en aquest partit el Barça en pilotes des de Koeman. Segurament influeix això, que la Sampdoria també marca home a home i que el Barça tampoc tenia gaires jugadors, això de desequilibri individual, sinó que havien d'esperar que l'Audrup Stoichkov o una passada profunda de Guardiola servís per desequilibrar.
Déu-n'hi-do.
Deixa'm dir-te una cosa, abans de passar al següent fragment. El tema Juan Carlos. Avui he explicat al tot costa Juan Carlos que ells van sortir al camp i que a ell li tocava Viali i el Xapi Mancini. I cada cop i volta ell, que era lateral esquerre, va veure que per aquella banda Viali no hi era, que estava a l'altra. Sí. I aleshores va dir alguna cosa així com un despiste, no nos despistamos un poco, com dient, no era ben bé el que ens esperàvem. I clar, jo m'imagino que Juan Carlos va dir, jo he de marcar Viali, però jo sóc lateral esquerre. Si ara me'n vaig a l'altra banda a defensar i el Nando de venir a l'altra banda, aleshores sí que el desordre es manifestarà. Què va fer? Nando es va quedar Viali, Juan Carlos es va quedar a Lombardo, que era el que no tocava, diríem.
I que va patir, que jo va durar bastial. Aquella conya de Lombardo a Juan Carlos, allò cada equips temps i es posava a cridar Lombardo, ¿dónde está Lombardo?
No, perquè
corria amunt i avall sense parar.
Era una màquina. 4-3-3. Per què 4-3-3? Perquè com el Barça defensava individual, Cruyff normalment contra equips amb 3 davanters jugava amb 4-3 i el lliure.
Clar.
Quan jugava contra equips amb 2 davanters, jugava amb 3-2 i el lliure. Per tant, en aquest partit,
amb Lombardo... I quan jugaven contra equips amb un davanter, jugava amb un i el lliure.
Aleshores, com jugaven Lombardo, Vial i Mancini, el Barça en fa de 4. Un altre dia parlarem d'Atenes perquè diuen els que, alguns dels que hi eren, que aquell dia Cruyff es va trair respecte a aquesta idea, diríem, i que va utilitzar més defenses dels que tocaven perquè el Milan no t'acaba amb 3. Però aquesta no toca.
És una secció per això, revisionar partits de fa anys i...
Mira, d'aquí uns anys, quan ja no valgui per res, jo ja m'ho ofereixo. Sí.
Ja no valguis per res, eh?
Ara encara faig cosetes.
M'ho apunto.